aquesta gent que durant tants anys ha sortit l'11 de setembre i el 9 a votar, doncs realment serà una frustració oceànica.
Ho hem de deixar aquí. Gràcies, senyors Alfons López Tena i germà Lluís Serra. Bon Nadal, si no ens veiem abans, i fins una altra.
Bon Nadal i bones festes. Bon,
igualment a tots.
Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Resumim l'actualitat de les últimes hores. Recordem que el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, ha presentat la seva dimissió al govern espanyol al·legant motius personals. L'executiu espanyol diu que respecta la decisió, tot i que són conegudes les discrepàncies entre les dues instàncies, el Ministeri Públic i l'executiu de Mariano Rajoy. Canviem radicalment de qüestió. Segons hem sabut fa només una estona, Boko Haram ha segrestat avui un centenar de persones més i n'ha matat 30 al nord-est de Nigèria, a Borno concretament. Aquest cap de setmana n'hi havia hagut un altre atac a Gumser. Recordem que a l'abril passat Boko Haram va capturar més de 200 nenes que segueixen en aquests moments encara desaparegudes, tot i que s'havia parlat ara fa unes setmanes d'un possible acord per alliberar-les. Recordem que la Creu Roja té desenes de desplaçats per ajudar les víctimes d'atacs que rep la població de Nigèria. També us expliquem que el jutge Pablo Ruz ha proposat avui jutjar Macià Alavedra i Lluís Prenafeta pel cas Pretòria sobre uns presumptes fets que es van produir entre el 2002 i el 2009. Una suposada trama de corrupció urbanística hauria defraudat uns 45 milions d'euros als ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Andreu de Llavaneres. Els delictes són tràfic d'influència, suborn i blanqueig de capital. I Grècia ha fet avui un nou pas cap a les eleccions anticipades després que el Parlament grec fes la primera votació pel candidat a president i només 160 dels 300 diputats votessin a favor. Tornant a casa nostra, recordem que el president Artur Mas i el líder d'Esquerra Oriol Junqueras es reuniran demà per desencallar la negociació de les eleccions plebiscitàries abans de cap d'any. Això arriba després que avui el projecte de pressupostos de la Generalitat ha superat el primer tràmit en rebutjar-se al Parlament les esmenes a la totalitat. I arribats a aquest punt, després de l'actualitat, tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, l'Òscar Merino. Òscar, bona nit. Què ens heu preparat des de Bàsquet al Dia per d'aquí una hora per a les 9?
Doncs avui escoltarem les primeres valoracions de Xavi Pascual sobre la seva renovació com a entrenador del Barça fins al juny del 2017 i parlem amb un exjugador que va acabar la seva carrera esportiva sota les ordres del propi Xavi Pascual, però d'això fa 15 anys. Sí, sabrem una mica com van ser els inicis de Xavi Pascual com a entrenador i avui també escoltarem a la Federació Espanyola, a la Federació Catalana i a l'Ajuntament de Barcelona parlant de la possibilitat que Barcelona sigui seu del Mundial Femení del 2018 i com tots els dijous acabarem parlant de la NBA. I avui també, com tots els dijous, regalem entrades. Avui 3 entrades dobles per anar diumenge al partit Fiat Joventut Bilbao Bàsquet.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això, com sempre, a partir de les 9 i pocs minuts a la nit.
Doncs que vagi molt bé, Òscar. Bona nit.
Vagi bé, fins demà.
Fins aquí Fórmula Estel. Torna demà a les 8, aquest programa, durant 12 hores, des de les 8 del matí, com dèiem. Ara us deixem amb el programa d'Economia Plusvàlua.
Ràdio Estel. El teu Nadal al carrer Banys Vells. Vine a viure el River Música en un dels carrers més autèntics del barri de la Ribera. Actuacions musicals als restaurants i bars el dissabte 20 de desembre a partir de les 6 de la tarda. Viu el teu Nadal de la manera més autèntica al reducte més pur de la Ribera. El 20 de desembre, Nadal al carrer dels Banys Vells. T'hi esperem.
Barcelona inspira un Nadal per compartir. Comparteix l'emoció de donar i rebre regals. Comparteix el cap d'any a Montjuïc, la il·lusió de la cavalcada. I fes-ho amb tothom a través del hashtag Barcelona Inspira Nadal. Entra a bcn.cat/Nadal i descobreix les més de 600 activitats i solidaritat que pots compartir. Ajuntament de Barcelona.
A Marçans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Som dijous 18 de desembre i tenim molts temes sobre la taula. 50 anys d'aïllament no han servit de res. Aquestes han estat les declaracions d'Obama en anunciar la represa de les relacions diplomàtiques entre Estats Units i Cuba. Ha estat l'alliberament de dos presos nord-americans i tres espies cubans el que ha propiciat les negociacions que també han estat proclamades per Raúl Castro. La voluntat del president Obama de trobar vies de resolució d'aquest tema des de que va pujar a la presidència ha estat fonamental, com també ha estat essencial la figura del Papa Francesc, qui ha fet de mediador en aquest procés. Parlarem sobre aquest acord històric i sobre les seves conseqüències amb els nostres tertulians d'avui, la senyora Anna Boza, advocada, el senyor Pere Guinjoan, economista, i el senyor Emili Pons, historiador i expert en educació. Però abans debatrem un tema de fons i que segons quines directrius marquem el nostre futur com a societat serà un o serà un altre. Parlarem de la fiscalitat i l'estat del benestar amb Antoni Duran Sindreu, soci director de Duran Sindreu, assessors legals i tributaris. Així doncs, comencem el darrer programa de l'any i també l'últim abans de Nadal, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i que el nostre tècnic, Jordi Carretero, ens ha preparat replet de cançons per aquestes festes.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Quan s'encén un llum. La llarga crisi que estem patint ha reduït molt sensiblement la recaptació de tributs i ha comportat un augment paurós del dèficit i el deute públic. Així comença l'editorial del secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Joan Maria Solà, que ens ha preparat per avui. Que, a més, afegeix que l'objectiu d'equilibrar el pressupost públic ha comportat una substancial davallada del finançament de les polítiques públiques de caràcter social, amb les conseqüents retallades de les prestacions de l'estat del benestar. Podem dir avui que Espanya, juntament amb Grècia i Portugal, són els països amb la despesa pública més baixa dels 15 primers de la Unió Europea. A tot això cal afegir que la part més important del finançament de l'estat del benestar va dirigida al conjunt de prestacions de cara al drama de l'atur en detriment d'altres prestacions com la sanitat, l'educació, l'habitatge i altres serveis socials. Per garantir un estat del benestar sòlid, universal i solvent, cal un sistema fiscal adient que el pugui suportar. La pregunta que ens hem de fer és si pot la fiscalitat actual espanyola mantenir els nivells actuals de prestacions o bé si hem d'assumir que cal tocar de peus a terra i convenir que ja res serà igual en el camp de les prestacions públiques socials. En definitiva, ens trobem davant del dilema de si cal augmentar els ingressos via fiscalitat o bé replantejar-nos l'eficàcia i l'eficiència de les despeses públiques, entre elles, evidentment, la relativa a l'estat del benestar. Amb tota seguretat, els dos camins són necessaris. D'una part, el sistema fiscal espanyol pateix greus defectes, com són la seva regressivitat i l'alt nivell de frau, mentre que en la gestió de la despesa pública ens hem de qüestionar si és la idònia per fer front els reptes actuals. Precisament per parlar-nos dels vincles entre fiscalitat i estat del benestar, tenim avui amb nosaltres el senyor Antonio Duran Sindreu, advocat i economista, professor de fiscalitat a la Universitat Pompeu Fabra i que fins fa ben poc ha estat president de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals. Bona tarda, senyor Duran Sindreu.
Bona tarda.
I gràcies per venir a parlar d'un tema tan cabdal en aquests moments, en un any que probablement seran d'eleccions, a més, i on la fiscalitat és un tema a discutir.
Gràcies a vostès.
Senyor Duran Sindreu, què en pensa, vostè que té una visió profunda, sobre la fiscalitat a Espanya, sobre la llargament comentada, a més, reforma fiscal?
Bueno, a veure, jo... Hem de separar dues qüestions, no? Primer, un tema de concepte que és important, vull dir, els impostos, que sempre acostumem a parlar dels impostos, els impostos són per finançar la despesa pública, Per tant, la prioritat sempre, quan es plantegem qualsevol qüestió vinculada amb els impostos, no ha de ser de la banda dels ingressos, fonamentalment, sinó principalment de la banda de la despesa pública, I després, una altra qüestió també molt important, abans de respondre amb més detall, que tot ho estem finançant entre tots. És a dir, l'Estat no paga res, gestiona diners nostres. I en aquest sentit, tots els drets que nosaltres reclamem i que volem, dret a la sanitat, dret a l'ensenyament, etc., s'han de finançar amb obligacions nostres, que són els impostos. I això és molt important, perquè a vegades sembla que els impostos els pagui no sabem qui, o els rics o uns altres, però sembla que no vagi amb les persones que a vegades estan entrevistant, no? Dit això...
O que els paguem nosaltres, però que els serveis vagin desconnectats d'aquests pagaments.
Que no tenim una cultura d'interiorització de despesa pública. No la tenim. No tenim la cultura quan anem per un parador, quan anem per un parc nacional, per exemple, el d'Aigüestortes, i entrem gratuïtament pel parc, doncs no som conscients que això costa, i costa un manteniment, i s'està pagant. No som conscients que quan estem utilitzant carreteres públiques, no de peatge, pública sense peatge, aquella infraestructura requereix un manteniment que s'està pagant, i l'estem pagant entre tots nosaltres. Com no creiem que la Diagonal, que s'està arreglant ara, té un cost, i l'estem pagant absolutament tots nosaltres, i tot ho estem pagant, fins les floretes que canvien d'un jardí fins al rec, i això costa molts diners. Per tant, com això és així, la primera pregunta que ens hem de fer és, la gestió de tot aquest cost és una gestió que s'està fent de forma eficient, eficaç? Jo sempre dic, no ens qüestionem serveis de moment bàsics, com és la sanitat i l'educació. Anem a un anàlisi molt més global. A mi em sembla que hem anat a retallar per retallar, però no hem anat a l'anàlisi de cost individualitzat de la gestió eficient i eficaç de la despesa. Tant, abans d'encetar el tema d'impostos, crec que el primer deure de qualsevol govern, autonòmic o estatal, és analitzar si hi ha recorregut amb reducció de despesa. Si hi ha recorregut, vol dir que les necessitats posteriors d'ingressos són més petites. Però primer hem de saber quin recorregut tenim i quin cost hem de suportar. I quan sapiguem quin cost hem de suportar és quan hem d'encetar com el financem. I quan diem com el financem, doncs, home, jo diria que el sistema fiscal actual no és gaire just. Té moltes situacions de desigualtat, moltíssimes. Hi ha un tractament desigual entre les rentes de l'estalvi, rentes del capital i rentes del treball. Hi ha una diferència molt gran entre l'impost sobre la renta i l'impost de societats. Hi ha un gap de diferència de tipus impositius molt gran. Hi ha una imposició sobre la riquesa inexistent. No hem profundit sobre el que és la fiscalitat verda, que és un repte, i després que jo crec que precisament per aquesta manca que tenim d'interiorització de la despesa pública, és important que anem a un sistema mixte entre copagament, és a dir, finançament directe dels serveis per part dels usuaris, i impostos. I matitxo de seguida. No estic dient incrementar la pressió, estic dient redistribuir de forma diferent els pastís dels ingressos. És a dir, baixar el que és la fiscalitat directa, les que estan suportant les rentes del treball d'una forma important, és avui decebedor la pressió fiscal elevadíssima i excessiva que està patint les rentes del treball. Això és insuportable, l'hem d'alliberar, és la base del consum, és la base, a més, de crear llocs de treball. Només poden crear llocs de treball si reduïm la fiscalitat del treball, la tercera més alta en termes de l'OCDE. I després hem d'anar a finançar directament serveis públics, és a dir, redistribuir de forma directa. I per què dic de forma diferent. Per què dic finançar serveis públics? Perquè ens donarem compte que ho estem pagant nosaltres. Pagarem de forma diferent, però donant-nos en compte que ho paguem. Serem més exigents, segurament. Per exemple, el transport públic, la gent segurament no ho sap, i ja ho fem així. El transport públic és un copagament. El transport públic, a l'usuari, paga el bitllet, però el bitllet no cobreix el cost del transport. La resta de cost del transport ho paguem tots amb els impostos que paguem a cada ajuntament. I és un sistema de copagament. Però jo crec que s'ha de produir un canvi de mentalitat que comporta un canvi de model de societat. És a dir, la fiscalitat actual no està d'acord amb el model de societat que estem vivint i amb el que sembla que volem construir cara al futur.
Senyor Duran Sindreu, breument ens ha fet una repassada de tot el que hauria de ser la nostra societat, doncs, en un futur més brillant, no? Anem a repassar punt per punt, així sí. Probablement podem aprofundir una mica més i els nostres oients també puguin, doncs, entendre-ho amb més profunditat. Anem a veure, vostè ha començat per la gestió eficient de la despesa pública i diu que caldria que fos més eficient, no? Vostè creu que ara mateix no ho és?
Li contesto, però deixa'm afegir una qüestió que per mi és important. El problema fonamental de la fiscalitat és la manca de la fiscalitat i de moltes altres qüestions que s'estan passant, però jo ho centro amb el meu aspecte, que és la fiscalitat, és la manca d'un sistema educatiu sustentat en valors, sustentat amb el que és la formació integral de la persona. Si nosaltres construíssim un sistema educatiu basat en valors i basat en la formació integral de la persona, molts dels problemes que tenim, molts, desapareixerien, perquè tindríem una societat educada amb uns valors molt concrets. I no fa falta anar molt més enllà. Els nostres avis ens han traslladat, i molts dels nostres pares, una educació que ens han fet tindre uns principis que avui no existeix. Jo ho dic, i ho dic això perquè una de les raons fonamentals del frau fiscal per mi, una de les raons fonamentals és els dèficits educatius i culturals que nosaltres tenim. I quan algun esportista, com el Marc Márquez, es planteja anar a Andorra, que diu, no, de moment l'any que ve pagaré els impostos a Espanya. Clar, l'any que ve és que no té més remei, perquè més de 183 dies aquest any ha estat a Espanya, ara no té més remei. Però és una opció que hi té, però és decebedor. Què ens està passant perquè la gent marxi? No hi ha compromís amb el país. I una altra cosa és que hagin de trobar una solució a determinats ingressos de determinats persones que ho tenen en un espai molt curt del temps. Estic d'acord, però el problema de fons, el problema de gran part de gent que defrauda i de rentes altes que no paguen el que haurien de pagar, és perquè hi ha desafecció de compromís com persona amb el país. Aquest és el problema fonamental. Aquest és el problema fonamental. Dit això, estic convençut que la despesa no és eficient. Quan hi ha estudis que el govern els té, que xifren un estalvi possible a 30.000 milions d'euros entre duplicitats, austeritats, etc., és que 30.000 milions d'euros són molts milions d'euros. Són molts milions d'euros. I jo estic convençut que molts serveis, inclús de la sanitat, la gestió no és la més adient. S'estan gestionant amb criteri realment econòmic, el qual no vol dir deixar de donar el servei que correspongui. Però la pròpia gestió en quant gestió d'un servei, gestió econòmica d'un servei. Jo estic convençudíssim que aquí hi ha molt que caminar, però molt que caminar i convençudíssim, no tinc dades exactes, però convençudíssim de que la gestió pot ser molt més eficient.
Vostè apuntava, senyor Duran Sindreu, al principi, que potser no hauríem fet falta, o com a mínim no hauria d'haver estat la primera opció les retallades a sanitat i educació.
No, perquè jo crec que s'han fet dient, a veure, clar, quina és la despesa més important, aquesta? Doncs hem de reduir un tant percent de despesa, i la reduïm d'aquí, perfecte. Però jo crec que l'haurien de fer molt selectivament, o sigui, anant, si són aquests dos serveis, sanitat i anant a ensenyament, el que haurien de veure és quines partides en concret, per raons d'eficiència i eficàcia, s'han de reduir. No dir, hem de retallar un 10% el cost de sanitat, un 5% m'invento, un 3%. No, anar a una selecció. Jo el que proposo és que, perquè ens entenguin els que ens escolten, que haurien de fer una auditoria del sector públic, de tot el sector públic. Haurien de saber on estem, quan ens costa les coses. Jo estic tentat amb el portal de la transparència pública. A mi no m'importen els sous. Jo vull que em diguin quant em costa la sanitat. Jo vull que em diguin com es gestionen els hospitals, si es pot millorar aquesta gestió. Llavors, com tampoc no hi ha transparència amb la gestió del cos, hi ha desafecció amb la fiscalitat. Jo no justifico l'actuació de la gent, però a la gent ens preocupa el morbós. Què es fa amb les targetes de la Bankia? Amb què gasta la gent?
A mi no quan preocupa... guanya el president
a
del
no...
govern.
Ah, a mi no... Sí, però a mi no em preocupa en què s'ha gastat un senyor els diners de la targeta aquesta negra. El que em preocupa és el concepte en si mateix. Com pot ser que una entitat tingui una línia de crèdit que es dediqui a estar alien al fisc? I no, en canvi, tots ens agrada saber si ha sigut lencería, si ha sigut lencería. A mi no em preocupa. Els sous no em preocupen. Diguin quan em costi i com es gestiona. I jo crec que aquesta cultura és la que s'ha de començar a introduir entre el sistema educatiu i que ha d'haver un canvi polític amb el que els polítics s'esforcin amb aquesta transparència. Perquè, si no, al final, tot és a qui baixo els impostos per mentir del meu electorat. Perquè amb la reforma fiscal, jo crec que és una reforma electoralista, que és cert que es baixa l'impost sobre la renta a la gran part de rentes del treball, dic a continuació, de forma gairebé insuficient, és irresponsable. Perquè amb un endeutament públic com té Espanya i amb uns pressupostos deficitaris que es financien amb més endeutament, tard o d'hora haurem de tornar a pujar els impostos. Per tant, el que s'ha fet és irresponsable. Però a canvi d'aquesta baixada general, hi ha moltes pujades que la gent no veu que estan en llocs molt concrets. Per tant, jo crec que estem molt legislant en tema d'impostos en funció dels electorats. I això és greu. No hi ha una política... La política fiscal hauria de ser política d'un país, d'un projecte de país. I no crec que hi hagi una política fiscal en un context de política de país.
El professor Antoni Duran Sindreu, professor de Fiscalitat de la Universitat Pompeu Fabra, entre d'altres càrrecs referents sobretot al tema de la fiscalitat, ens feia avui tota una repassada de les coses que caldria treballar des de la pròpia base, no? I ens comentava, senyor Duran Sindreu, que el tema de la fiscalitat no és només un tema... anar parlant, sobretot previ a unes eleccions, sinó un tema de país, un tema de futur de tota la societat, perquè al cap i a la fi és com ingressem uns diners de tots i com els gestionem tots, no? I per tant també és una qüestió de prioritats. Vostè creu que a l'hora de gestionar la crisi en la que estem, la gestió d'aquestes prioritats ha estat bona? O perquè parlàvem, doncs, cal saber exactament quan ens costen les coses. Clar que hem de reduir, clar que tenim una situació difícil, però com... Perquè a vegades el problema és que un partit polític té unes prioritats i un altre partit polític té unes altres, no? Com podem fer un projecte de país si anem canviant-los cada 4 anys, no?
I com podem aprovar una llei de dependència que no es complirà? Ja està tot dit. Llavors ja podem aprovar al Parlament lleis que si després no la podem finançar amb els impostos que paguem, més val que els diguem als ciutadans, estem enganyant. La meva mare em sembla que li han dit que li pagaran d'aquí 4 o 5 anys. I té reconeguda la llei de dependència. Llavors, clar, de poc en serveix, no? Llavors, jo crec que la gestió de la crisi hi ha hagut mesures correctes, però com projecte de país, i sobretot del punt de vista estructural de despesa, ha sigut nefasta. Hem perdut la gran oportunitat de fer la veritable reforma, que és la reforma estructural de les administracions i la reforma de la despesa pública. Hem anat a prendre, hem pres altres decisions, hem anat a cobrir amb els ingressos com ha pogut ser, que són un problema, però els ingressos són només la conseqüència d'un dèficit estructural, però no hem comès el moll de l'os, l'estructura. I és difícil, però jo distingeixo entre la despesa pública i la despesa política. La despesa política és despesa pública amb la que estan involucrats polítics. Gran part d'empreses públiques, etc. Desmantellar això...
Que és la majoria.
Jo ja sé que és molt complicat, però s'han d'obrir finestres, s'han d'obrir portes, s'ha d'oxigenar. És que, si no, no en sortirem. Estarem enganyant els ciutadans. Jo, a mi, clar que m'agrada una renta bàsica i m'agrada moltes coses, però qui paga la festa? Qui paga la festa? I quan ens costa la festa? Esclar, jo crec que ha arribat un moment de ser molt transparent i molt sincer. I jo veig molta hipocresia, molta manca de transparència, i la veritat, no ho sé, l'interès general jo no el veig, perquè, insisteixo, aprovar pressupostos deficitaris que es financien a més deute i tenir un nivell d'endeutament que ni els meus nets arribaran a pagar amb impostos, home, no sé quin projecte de país tenim, és que no tenim, tenim un projecte d'endeutament, de tristesa, que és el que tenim. Volem vendre esperança? La vendrem. Bé, llavors, l'únic que demano és sinceritat, honestitat, transparència, implicació...
Sobre un projecte real.
I projecte de país, que no n'hi ha.
Senyor Antonio Duran Sindreu, vostè creu, perquè a vegades es qüestiona, que amb els ingressos que tenim puguem tenir un estat del benestar com el que tenim o com el que ens agradaria tenir. Vostè creu que hi ha prou riquesa?
A veure, jo crec que a veure, insisteixo que primer hauríem d'anar a la despesa, hauríem d'anar a la despesa per calibrar i donar una valoració correcta. Els ingressos que hi ha actualment permeten mantenir un estat de benestar tal com el que tenim ara. Però, bueno, que és un nivell de fiscalitat, en termes de paper, sobre el paper, una fiscalitat relativament alta que està gravant de forma desigual i discriminatòria a unes rentes envers a unes altres i a un tipus de rentes respecte a unes altres. No oblidem que la base són les rentes mitges, que són les que estan suportant amb el seu sou i amb la seva renta del treball gran part de la fiscalitat. Això no és per mi suportable, i sobretot pensem que la classe mitja és la que fa engrandir un país. La classe mitja s'està empobrint. Tenim gent molt més pobra, gent molt més rica i molta menys classe mitja. Estem, per tant, matant la gallina dels ous d'or. Per tant, o ens ho replantegem o no s'ho entenirem. L'altre dia en un debat em deien que les rentes del capital no es poden tocar perquè fugiran. I és un debat, jo és que ja no entro. És que és cansino. Mira, escolti, és que no fugiran. Si volen fugir les rentes del capital, si un senyor que aquí té diners me'ls emporta a Luxemburg, aquest senyor ha de continuar pagant aquí a Espanya pel que tingui a Luxemburg. Una altra cosa...
Que és la mesura que han pres ara a Anglaterra.
Ah, una altra cosa és que es deslocalitzi, com el Marc Márquez volia fer, de deslocalitzar-se en un altre país. Però, bueno, llavors ens hem de preguntar per què la gent es vol deslocalitzar i curar la malaltia. Però la renta del capital no marxarà, en tot cas, marxarà les persones. I si marxen les persones, ens de preguntar què ens passa. A part si estan ben tractades fiscalment o no, que és un problema, què ens passa com país? Estem malalts? Jo crec que la societat nostra està malalta. Està malalta de dèficits, insisteixo, educatius, culturals, moral, de valors, i crec que tot això s'ha de reconstruir. I sóc esperançador, però també projecte de país.
Professor Antonio Duran Sindreu, m'agradaria presentar-li als nostres companys de taula, els tertulians d'avui, la senyora Ana Boza, advocada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El senyor Pere Guinjoan, economista.
Bona tarda.
I el senyor Emili Pons, historiador i expert en educació.
Hola, bona tarda.
Per obrir aquest debat, no? Vostè comentava... tenim una fiscalitat, un cop ja hem parlat sobre despesa pública, tot el que ha donat el temps, no? Com s'ingressa, no?, aquests diners per la despesa pública, que seria, vostè parlava, que és un ingrés desigual que porta, a més, desigualtat, amb un molt... o pràcticament res d'impost sobre la riquesa, i amb d'altres debats que caldria obrir, com l'impost verd, no? I vostè apuntava, no? És un tema que hem tractat moltes vegades aquí, el plusvàlua. És que si fem una imposició més forta sobre la riquesa, aquesta riquesa marxarà, i millor que hi hagi una miqueta que no, doncs, perdre-la tota, no? Jo avui els hi poso un altre cop sobre... Vostè no se'n vagi, senyor Duran Sindreu, sisplau, perquè com que és un debat que hem tingut i que surt sempre, és inevitable quan es parla de fiscalitat, sí que m'agradaria saber l'opinió dels nostres tertulians.
Home, és un tema interessant I agraeixo al senyor Durant Sindreu, si més no, un aprenentatge pels que estem aquí, escoltant-lo i fruint de la seva presència. Però, clar, jo ja entenc, per exemple, aquest cas del senyor Márquez, no?, que deia és una desafecció. Però a vegades, clar, qui ens dona l'exemple, diguéssim, el professor, o els que ens han de donar l'exemple, els nostres polítics, doncs potser tampoc no ho fan. Llavors, clar, tot recau, potser, sobre aquest alumne privilegiat, com podria ser el senyor Márquez, per l'edat, i pels grans títols que li han donat el Premi a l'Esport Català, el millor esportista català, i tot el que representa, però que potser els que han d'impartir aquestes classes, que són els nostres polítics, doncs estem amb un grau de corrupció tan elevat que potser tampoc són bons exemples.
D'acord.
No, senyor Durant Sindreu, dic, potser que és una cosa complexa, ja no només d'escola, sinó de societat malalta,
totalment.
Començant pels que ens estan dirigint, no?
Totalment d'acord.
Ara, amb la mateixa dimissió del Ministeri Fiscal, diuen, home, potser el senyor Bárcena serà el primer que se n'estarà content amb aquesta dimissió, que tenim una situació tan...
És que, en realitat, encara que siguis una persona honesta i decidida, convençuda, que has de pagar els teus impostos i que hi ha d'haver una redistribució adequada, amb totes aquestes idees al cap, en el cas espanyol no fa gaire il·lusió, no fa gens il·lusió pagar impostos. Perquè, d'alguna manera, cada dia tens la sensació de que, senzillament, els han fotut. O sigui, deixeu dir-ho d'aquesta manera, ja sigui pel cas Castor, ja sigui per la corrupció, ja sigui pels aves aquests infinits, etc. Vull dir, la sensació sempre és aquesta, i continues veient, doncs, aquella persona que ho està passant molt malament, que està passant de vegades l'autèntica gana que tens de veí de casa, continua exactament igual. I que si no l'ajudes tu, a part dels impostos, doncs ningú se'n farà càrrec d'ell.
Creuen que alguna acció decidida a imposar una mica la riquesa podria fer que això variés? És a dir, si veiéssim que també hi ha un impost sobre persones, doncs, que volen fer aquestes, doncs, evadir o que volen marxar, ja no diem dels casos de corrupció, que això ja en parlem cada setmana, potser la gent que aguanta tota aquesta pressió mitjana se sentiria una mica més acompanyada, no ho sé.
Que si permeten, crec que és un tema de model de societat,
és dir,
que no solucionem res modificant les peces de la fiscalitat. El que hem de moure són els pilars que sustenten la societat. Mentre això no ho movem, ja podem incrementar per un cantó o per un altre, que no solucionarem el problema. I els pilars de la societat avui es basen en l'exemplaritat pública. Hem perdut els referents. No tenim referents. No tenim referents. Ni Catalunya ni fora de Catalunya. S'han perdut. I els que teníem s'han vingut a baix. I amb això diríem molt més exemples. Per tant, els pilars estan malalts. Les vigues s'estan trencant. Llavors, si no som conscients i anem només a canviar el menjador, però no anem a l'estructura de la casa, se'ns caurà la casa sobre.
I la resposta, quan hi ha aquests supòsits, és, per exemple, en el cas de la infanta, que està tan enamorada que no sabia res. En l'altre et continua explicant que ell no ha fet res, que només era per una herència i no apareix un testament. La qual cosa encara ens fa clamar més al cel. És a dir, quan hi ha una situació així, què podria solventar-ho? Doncs un reconeixement, o, si més no, portar uns diners i nosaltres veuríem que aquests diners tornen. Però aquesta reacció no és a quant més em diuen, més espavilat soc. Llavors, sí que tenim un codi penal que està vigent i tenim unes penes a aplicar, però si els nostres referents no es comporten segons uns valors i al damunt, quan considerem que són enxampats, la seva reacció no és de penediment, o, si més no, com la Pantoja, no es va penedir i per això va entrar a presó. És a dir, si no...
Cantava.
Cantava, perfecte, molt bé. I la bata de cola la mou millor que qualsevol de nosaltres. Però en comptes d'un reconeixement o de dir potser allò no va ser correcte, o, si més no, jo no sabia que podia tenir qualsevol argument, però una reacció positiu, doncs sí que tots diríem, veus, ara treballem pel país. Però que hem de treballar pel país si quan t'enganxen tens una fugida endavant? Nosaltres serem els pringats. Ah, aquesta és la reacció.
Senyor Guinjoan.
Jo aquí voldria afegir una dada, que el senyor Durant Sindreu no em deixarà quedar equivocat si ho estic. Tinc entès que a Nord-Amèrica, als Estats Units, es tributa per ciutadania, no per residència.
Sí,
és a dir, mentre tu ets ciutadà dels Estats Units, encara que visquis a París, tu tributes impostos americans. Això d'aquí ha de ser difícil de controlar i ha de ser costós de controlar. Ho dic perquè aquí Hisenda se'n vanta molt de que el cost de recaptació és molt baix a Espanya, en part perquè els ciutadans carreguem en fer feines que a fora les fa Hisenda. Per exemple, fer les liquidacions dels impostos. Aquí anem per autoliquidació, que és un cas allò... Tenim un cost baix, Però, en canvi, diguem-ne, hi ha aquestes... hi ha aquesta cosa. Voldria dir dues coses sobre el que he dit, diguem-ne. La primera, la qüestió de l'evasió fiscal, amb el seu article de La Vanguardia del dilluns, i avui mateix ja ho repetia, diguem-ne, no?, insistia en el component moral, diguem-ne, no?, això que deia també el senyor Pons, diguem-ne, no?, és a dir, surt l'economista que hi ha amb mi i en seguida em surt la qüestió dels incentius, no? És a dir, deixi que els hi posi un exemple, en circulació. El meu carrer, jo he vist que el carrer Joan Güell està limitat a 30 per hora, ningú hi va. La velocitat mínima són 60 per hora, de fet. Vaig tenir un amic que viu a Zúric, va estar a casa, li vaig comentar el fet, diu, a Zúric també està limitat a 30 per hora i es compleix. Dic, home, digues que això la cultura és diferent. Diu, no. Els carrers de Zúric tenen càmeres. La primera vegada que et pesquen són 500 francs suïssos. La segona són 6 mesos sense el carnet de conduir. I la tercera, te'n vas a dormir, te'n vas una temporada a dormir allà on no toca, no?
Si em permets un parèntesi, passa exactament igual amb la famosa netedat de Suïssa. Prova de tirar un paper. Bueno, i veuràs la que et caurà.
És a dir, aquí tenim la llei és igual que la Suïssa, està prohibit anar més de 30 per hora, però tots sabem que aquesta llei és com la llei de la dependència. Vull dir això amb l'evasió fiscal, que tinc la sensació que és una situació d'equilibri, és a dir, tenim el doble d'evasió fiscal que hi ha a Suïssa, més o menys, a Suïssa també n'hi ha, hi ha fontaners que ho fan sense IVA, i això passa a Suïssa i passa a tot arreu, és inevitable, però aquí en tenim el doble en proporció al PIB, tinc entès les estimacions que hi ha, que naturalment són estimacions.
Sí. És que, en certa manera, tots ho som de fontaners.
Bé, no, bé, aleshores vull dir, deu haver-hi un problema, com que això és d'equilibri, perquè fa molts anys que dura, sospito que és a la mateixa administració, els mateixos polítics que ja els interessa. Perquè veuran, sospito que el frau fiscal està molt localitzat en determinats llocs. Per exemple, en petites botigues al centre de la ciutat, sobretot en ciutats petites. I també en ambients rurals. Clar, aquí, si el govern hagués de fer una política activa de foment del comerç en el centre de les ciutats, o de foment, que tu visquis en un lloc perdut de la província de Teruel, això costaria molts quartos, hauria de passar pel pressupost. Això és una subvenció encoberta que ja està bé, que vagi per aquí, diguem-ne, i així ningú discuteix. Això, governin les dretes, governin les esquerres, s'ha mantingut. Jo em resisteixo a creure que els nostres inspectors d'Hisenda són més enses que els suïssos, diguem-ne, no?
Però fa poc, la setmana passada, crec, o l'anterior, vam discutir un informe en el que es deia que gairebé un 75% del frau fiscal és causat per les grans fortunes, no per aquestes... No. Va estar publicat i va ser... Ja li buscaré exactament la referència. Però és bastant així.
Cuidado amb les expressions, perquè hi ha el que es diu elusió fiscal, que tècnicament no és frau fiscal.
No és frau.
L'al·lusió és jugar en la delgada línia roja amb el que èticament no és aconsellable ni moralment és recomanable, però és reprovable, i és on es troben gran part d'empreses grans, les pactes amb Luxemburg de multinacionals. Això no és frau, és al·lusió. Una altra cosa és que estigui a combatre també l'al·lusió fiscal, que són dues qüestions totalment diferents.
Però crec que, de totes maneres, ja els dius que la referència, parlant de frau, d'empreses doncs, que buscaven maneres per eludir aquests impostos.
No, és que l'al·lusió no és frau. L'al·lusió és complir la llei, diguem-ne, no? No, empreses grans que evadeixin la llei, a Espanya no n'hi ha.
De totes maneres, m'interessa el tema que ha puntuat al principi, que deia, els ciutadans d'Estats Units, perquè a més em lliga amb el que vostè deia, senyor Duran Sindreu, deia, als Estats Units s'ingressa per ser ciutadà d'Estats Units. Però un ciutadà d'Estats Units no voldrà mai deixar de ser ciutadà d'Estats Units. I un ciutadà d'Espanya, si se'n va viure a França i pogués tenir l'oportunitat de ser ciutadà francès, jo no sé si no deixaria de ser ciutadà espanyol.
Jo deixo a banda...
I això em lliga una mica amb el tema del compromís amb el país i el projecte de país.
A banda, no? Tot el tema del nacionalisme. El suís se sent orgullosíssim de ser suís. El suec se sent orgullosíssim de ser suec. Aquí, on podem dir el català o l'espanyol, més igual. No. Que una ordenança municipal com Madrid o Barcelona prohibeixi el defecar al carrer, el miccionar al carrer, que ens han tornat bojos. O sigui, jo no dic que no hi ha d'haver una ordenança
que reprimeixi això. Però el que ha d'haver és una educació amb la base de la ciutadania que ho impedeixi. És que el fer barbaritats pel carrer no solucionen amb una ordenança, solucionen des de l'educació, des de casa, a les quatre parets, amb l'exemplaritat, amb el dia a dia, i, evidentment, també acompanyat amb un sistema repressiu de veritat. Perquè a mi el que fiquin la gent a la presó, amb perdó, és que si els hi surt a compte... Si els surt a compte, calculem el Bundergarín, per exemple, els anys de presó que els hi proposa, amb el que aquest home, si és veritat, presumptament s'ha portat a la butxaca, si busquem número d'anys, o sigui, número de diners per anys de presó, és que els hi surt a compte. Jo el que vull és que pagui. Que prefereixo que abans que no li posin a la presó, que pagui. I no només que pagui, sinó que després l'inhabilitin per resta de vida per poder exercir la seva activitat pública i privada. És a dir, algo que a mi em puc tirar enrere, cuidado, que em faran pagar i, a més, m'esclouran de la societat. Si tot el tema és passar uns anys de presó, doncs com la Pantoja, jo escolleixo presó, escolleixo quasi la cel·la que més m'agrada, passo 3 anyets, redonant després el percentatge de la duració, poder sortir al carrer i després tinc una facilitat a perdre la memòria. Els 4 mesos d'un escàndol, ja no ens oblidem d'aquest escàndol.
Sí, que és veritat.
Aviam, això ja ho deia el Gili Gil, de la càrcel se sale, però de pobre no. No? Ja ho deia el Gili Gil, de la càrcel se sale, de pobre no. Home, entrar a la presó és molt gros, eh? Encara que entres... no hi ha ningú que... Jo vaig a veure alguns a la presó i no n'hi ha cap que estigui dient, mira, aquí estic de gratis, estic de fàbula. És gros, però és veritat que hi ha una pèrdua de memòria perquè socialment no és reprovable. És a dir, los delitos de sangre sí, però aquest va ser un eixerit.
I com sí, l'altre dia escoltava una entrevista a un home que ha estat a la presó i que ara
és malament.
Molt...
És a dir, mentre estàs allà dintre, famós. Cert, però tu fixa't, l'Urdangarín, la seva dona, ni es divorcia. Allà a Tailàndia s'està divorciant de la dona de la tercera per un escàndol. Aquí no, perquè si és l'amor, no? Vull dir, ho justifiquem, riem i ho considerem. Quan hauria de ser un escàndol, el primer que hauria de fer la casa reial i la pròpia infanta és que si el meu marit ha robat i jo no ho sabia, però si vostè no ho sap, et quedes esglaiada, no? Divorcies. No, m'entens? Estan a Suïssa vivint amb els nostres impostos. Però llavors nosaltres, clar, forma part de la pandereta.
Sense cap mena de dubte, el tema de la fiscalitat és un tema de base, de fons, que aquí podríem estar parlant durant 2 hores més i encara no arribaríem, potser, o com a mínim a saber com moure aquests pilars que estan malalts. De totes maneres, tenim avui molts temes sobre la taula per tractar en l'actualitat econòmica, així que, senyor Duran Sindreu, m'agradaria que ens acompanyés a l'actualitat econòmica
sí.
A l'Àgora.
Sí. Serà
d'aquí a uns segons el Plusvàlua.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. L'Àgora.
Doncs seguíem aquí parlant amb la tertúlia una mica sobre fiscalitat, perquè realment hi ha coses que s'haurien de plantejar d'una altra manera. Tant de bo trobem maneres de fer-ho. De totes maneres, avui tenim un tema històric que cal parlar-ne, no? Que és aquest acord històric entre el govern d'Obama i el de Raúl Castro per reemprendre les relacions diplomàtiques i treballar cap a la suspensió de la llei d'embargament, o com a mínim per una aproximació. Unes relacions que durant 50 anys han estat totalment trencades i en la negociació de les quals el Papa Francesc ha estat una figura clau. Com veuen aquesta aproximació? Perquè, a més, jo els he posat al darrere el tema de Rússia, perquè no sé si veuen aquí alguna estratègia per part dels Estats Units en un moment en què Rússia semblava que creixés, ara, per contra, no? Ja fa aquesta caiguda, o no? O ho veuen com a temes separats?
Jo no associo a Rússia, i potser teniu més elements per valorar-ho, però jo no ho associava a Rússia, sinó, contràriament, doncs, a interessos dels mateixos Estats Units en aquest moment, i no els estic criminalitzant, eh? Interessos dels mateixos Estats Units, i, per altra banda, doncs, una Cuba, doncs, que en el model en què està instal·lada i amb el bloqueig que ha tingut fins ara, doncs té els dies comptats. Vull dir que, d'alguna manera, suposo que és el final d'una època, perquè el Fidel Castro crec que no li queda cap altre germà, encara més gran, no? Vull dir que la situació era crítica i segurament doncs, la situació dels Estats Units i la possibilitat doncs, de donar una nova orientació, fins i tot els escàndols de Guantánamo de darrerament poden anar lligats en això, i la presència, per què no dir-ho, o sigui, hi ha una força, encara un poder de l'Església Catòlica, del Vaticà, doncs, que moltes vegades en els debats, en les tertúlies, es vol obviar, però que en els grans esdeveniments d'aquest darrer període doncs, s'han donat, ja sigui en el cas del caigut del mur de Berlín, ja sigui en el cas polac, o ja sigui ara en el cas de Cuba. Vull dir, d'alguna manera, la llargada ombra del Vaticà sempre hi és. Mm-hmm.
Com veuen aquesta peça del Papa Francesc?
No, és dir, jo crec que era un cert anacronisme, això del bloqueig de Cuba. És una cosa de la Guerra Freda. La Guerra Freda s'ha acabat fa 25 anys. I, per tant, això era... I jo crec que més aviat es mantenia pels equilibris de la política interna americana, que dins el sector, el Partit Republicà...
De fet, ja han sortit...
L'exili de Miami, diguem-ne, ha tingut un paper molt predominant en els últims anys. Sembla també que això d'aquí, clar, la gent que va fugir de Cuba l'any 61, doncs...
I que va perdre, a més, possessions...
Va perdre, doncs, cada vegada n'hi ha menys, i...
Ara són els fills,
els fills. I, per tant, diguem-ne, gent molt més arrelada ja als Estats Units i amb menys ressentiment, diguem-ne. Potser és hora de... Les relacions diplomàtiques no vol dir que siguin amics, no? Les relacions diplomàtiques les tens amb el mateix Satanàs, si resulta que és governant d'un altre país, diguem-ne, no? Tenir relacions diplomàtiques no vol dir tenir amistat. I pel que fa a Rússia, a veure, Rússia és una cleptocràcia, és un règim impresentable basat sobre l'exportació de petroli. La dificultat de Rússia està en que el petroli està a $60 per barril, i qui ha posat el petroli a $60 per barril... Jo no crec que siguin els americans, és a dir, més aviat són les monarquies aquestes també impresentables de la península aràbiga, que
no estan... Amb acord amb els Estats Units? Perquè també el tema del fracking, en aquest sentit, per als Estats Units és beneficiós que vagi...
Més aviat no, és a dir, perquè els Estats Units estan interessats en la seva autosuficiència energètica i això va en contra. El fracking amb el petroli a $60 al barril no és rendible i, per tant, als Estats Units hi hauran d'haver-hi projectes de fracking que hauran de plegar. Això més aviat va en contra dels Estats Units. És l'intent aquest de l'OPEP, vaja, d'això ja dic, no?, de les monarquies de la península aràbiga, de mantenir el monopoli, de tenir la paella pel mànec amb això d'aquí. No crec que sigui tampoc sostenible un preu de $60 per barril pel fet de que és un recurs escàs i, diguem-ne, això va en contra de tota la...
De totes les
coses de sostenibilitat. Però, de moment, és veritat que està perjudicant molt els russos. I, bueno, tot això d'aquí jo crec que ens anem d'alegrar els que estimem la llibertat. És a dir, tot el que perjudiqui el règim rus en aquest moment, que, per cert, sigui dit de passada, és extremament popular dins de casa seva. Té el senyor Putin, coronel de la Txeca, té un 80% d'aprovació. a dins del seu electorat, tot el que sigui afablir això d'aquí ha de ser benvingut, no?, des d'una perspectiva de llibertat.
Senyora Bofa.
Home, doncs sí, que potser tenia raó, Carla, que amb aquest fet històric de veure aquests canvis a Cuba, no? Sembla que feia temps que havia de passar, que inclús a l'estiu dèiem, anirem a Cuba per si
jo,
això s'acaba.
Jo no sé si han estat vostès a Cuba.
Jo no, perquè quan hi havia d'haver anat vaig començar a tenir fills i ja no vaig poder anar, ja. Però
jo també m'ho he perdut i crec que ara començarà a canviar i em fa una mica de pena.
I llavors potser ja és benvingut, no? Ja tocava, no? Ja va caure el mur de Berlín, ja de l'any 89, ja ha anat passant, semblava que havia d'arribar un moment o altre. I d'altra banda, també, potser sí que fa aquell punt d'il·lusió de veure coses que durant 50 anys han sigut d'una manera i que semblava que et llevaves i continuava sent igual...
Que sempre serien
i
així.
I que sempre seria així, com el dia de la marmota, doncs resulta que no, que les coses poden canviar, no? I potser és aquell punt de satisfacció, d'il·lusió, de dir, mira, les coses poden canviar. Per bé, esperem que sigui per bé, tampoc hem de cantar victòria, segurament.
I que siguin continuades.
Esclar, hi ha d'haver un desenvolupament, no?
Hi ha el Partit Republicà, a veure què deixarà fer.
Per part meva també certa admiració, no?, al poble de Cuba, vull dir que durant tants anys han pogut aguantar. Vull dir, una situació que des del nostre punt de vista, uns cotxes pobres, una situació pobra, doncs ells amb orgull es reuneixen un milió de persones cada any quan fan allò de la celebració, no sé. No deixes de pensar, bueno, ells d'alguna manera ho han viscut amb una intensitat.
Però pots fer també l'altra lectura, hi ha unes illes allà al voltant que no tenen cap bloqueig dels Estats Units, on, evidentment, si fas la mitjana, la situació econòmica és infinitament pitjor que la de Cuba. Vull dir, si passarà a la República Dominicana i en Haití. Que en realitat també s'ha de dir l'altra cara.
Sí, s'ha mirat com una mena, un cert mèrit entre cometes, si vols, no sé, encara que ho critiquis, però d'alguna manera han suportat i han pogut aguantar aquesta situació.
Tot i que probablement també la gestió dels Castro aquí també ha estat beneficiosa. El poder amagar i poder criticar que tota la seva pobresa era per als Estats Units i no per una gestió...
Una dictadura...
Avui parlàvem de despesa pública ineficaç.
Una dictadura sempre és criticada.
Sí, si comparen la proporció que hi havia entre el nivell de vida de Cuba i el nivell de vida dels Estats Units l'any 1958, i el que hi ha actualment és que Cuba ha perdut, diguem-ne... és a dir, l'aventura castrista, els pobres cubans els ha costat molt cara.
Sí.
En canvi, els Castro no. Els Castro han millorat.
Sí. Ei, segurament un sector ampli d'aquella Cuba, que també existia de la prostitució i de les grans màfies, tampoc no hi ha sortit guanyant en aquests anys. Vull dir, clar, és que és complicat d'analitzar. Jo, de veritat, evidentment, el sistema cubà no m'agrada. No m'agrada gens. Vull dir, no, és un país democràtic, a conseqüència m'interessa. Però jo recordaria que a molts pocs quilòmetres allà hi ha un país que es diu Haití.
Sí.
I d'aquest no parlem.
I és tremendo, Haití.
I és democràtic, sí. Almenys teòricament.
Senyor Duran Sindreu, com ho veu vostè, aquestes aproximacions, aquestes noves relacions?
Jo crec que s'ha dit tot aquí, jo crec que era un tema que era necessari, que després del caigut del mur de Berlín tenia que vindre tard o d'hora, i sobretot també, com s'ha dit, la Guerra Freda ja fa temps que s'ha acabat, no? I jo crec que és un avanç obligat, històric, que ve tard amb el temps, però que és obligat i, per tant, és esperançador i que s'ha també obeeix a raons d'interessos també americans, no? Això està claríssim. I una cosa que vull destacar, perquè sí que a mi com ciutadà em va cridar l'atenció, amb el sentit que és veritat sempre el Vaticà, i ho dic en positiu, sempre el Vaticà està darrere, o l'ombra del Vaticà està darrere d'aquests grans moviments, no? El qual també es dona bastant que reflexionar.
Doncs, si m'ho permeten, esperarem una mica per aquestes noves reaccions sobre aquest tema i com van avançant, perquè, de fet, també el tema de la llei d'embargament doncs, segur que portarà per llarg negociacions entre Obama, el Partit Republicà, etc. Volia comentar el tema de la dimissió de Torres Dulce com a fiscal general de l'Estat, que ha estat avui mateix, i per tant doncs, crec que és un tema interessant a parlar. A més, en molt poc temps doncs, no ha estat l'únic a dimitir, i a més ha estat una dimissió per discrepàncies entre... Ell ha anunciat que era per temes personals, però probablement són per discrepàncies entre la fiscalia i l'executiu central. I jo em pregunto...
L'executiu central vol dir el govern espanyol?
El govern espanyol. Vull dir, jo em pregunto, hi ha una divisió real del poder jurídic d'un tribunal, com és un tribunal constitucional, i la política?
Bueno, aviam, jo, què ets a dir? Jo sóc advocada, considero que sí. Amb el dia a dia, absolutament sí. Amb els problemes nostres, els divorcis, les reclamacions, penal, no hi ha cap ingerència. Ara,
no hi ha ningú que li interessi que divorcis o no, sí, no? A la teva parella. Sí. Però en un cas Gürtel, probablement sí.
I a més que amb els propis jutges, que aquí és la falla, quan et penses que els pots manipular o els pots utilitzar, perquè el jutge és lliure, essencialment lliure, i ja t'ho trobaràs. Amb el fiscal que el nomenes, finalment, el ministre de Justícia, aquí sí que hi tens un altre, i el fiscal, segons la 124 Constitució, la Fiscalia, té un principi que és el de jerarquia. És a dir, fiscal sí que depèn sempre d'un superior. I aquí és on pots tenir una ingerència superior. En aquest cas, jo dic com el PP fent com el primo de Zumosol, no?, amb el tema del senyor Mas. En contra de presentar ells directament una querella, presenta el senyor PP, vostè que té capacitat, té que dir-li al fiscal, aviam si presenta ja la querella. I quan no ho veuen prou clar, doncs ja s'ha vist que s'ha enfadat. Home, aquest senyor dimitit, fart, cansat, per temes personals, home, doncs segurament deuria estar una mica cansat. Amb el tema del cas Gürtel, dèiem, el senyor Bárcenas estarà encantat perquè volia les fiscales que no li agradaven gens. És bo que li deia el propi Rajoy amb els SMS, ten paciència. Clar, llavors, doncs, tot això, ja sí que hi ha aquesta implicació política, que jo ja et dic, amb el nivell judicial ho veig més complicat, però amb el nivell fiscal, com a l'última instància, doncs, depèn del Ministeri de Justícia, que és qui nomena l'últim fiscal general de l'Estat, i tot té principi de jerarquia del 124 de la Constitució, sí que és més fàcil que hi hagi tocades de cresta, no?
La resta, opinen?
El mateix. La mateixa línia, en qualsevol cas, no deixa de ser significatiu que els governs del PP, em sembla que ja és el tercer fiscal general que acomiaden, que han de substituir. Vull dir, en tot cas, doncs, seria un indicador preocupant d'aquestes relacions entre el poder i la fiscalia. En qualsevol cas, jo crec que amb una lectura des de Catalunya és inseparable dels fets del 9 de novembre i de les pressions que hi va haver-hi perquè s'acabés judicialitzant els casos del president de la Generalitat i els consellers.
D'acord. Doncs passem d'aquest tema. Veurem a veure qui ens plantegen com a nou fiscal general de l'Estat. I jo volia acabar, ja que ens queden res, 2 minutets per acabar el programa d'avui. Vostès, ahir la Cambra de Comerç va presentar un estudi amb el qual més del 90% de les empreses catalanes veuen positivament racionalitzar l'horari laboral i adaptar-lo una mica més al d'Europa. Com veuen aquest tema? Vostès quins horaris fan? Ara que arribem a les vacances i que tots estem una mica a tope acabant temes.
Jo particularment jornada intensiva, però de sol a sol.
De sol a sol.
Ben intensiva, no?
Jo igualment, des de les 6 fins a les 12 de la nit.
I com veurien l'adaptació a un horari una mica més racional? Ho veuen viable? Ho veuen més productiu? Ho veuen complicat d'aplicar?
Tota la gent, almenys, que la que jo conec, i jo personalment, quan m'ha passat, que ha viscut a fora d'Espanya, entendre'ns, torna dient meravelles dels seus horaris. Clar, depèn del tipus de feina que facis, evidentment, no? I, de fet, les feines, com estan evolucionant el cas espanyol, vull dir, les jornades sempre són més llargues, cada vegada són més llargues, i els salaris més baixos per la gent, doncs, que fa feines...
I els impostos més alts.
Sí, no, estic parlant sobretot de persones que no fan feines poc qualificades. Ara em referia a aquests, no? Ara, el que sí que és cert és això, que la gent que ha provat altres horaris, doncs, en general, doncs, té una visió molt satisfactòria.
I no són menys productius, aquests països?
No, són més productius. El que passa és que han eliminat gairebé el 100% un factor que aquí encara hi ha algú que es pensa que és productiu, que són les reunions. Aquell, estem reunits, normalment és el que trenca els horaris i redueix la productivitat.
I els dinars molt llargs, també, no? També. I a vegades, dinars, veus colles de gent, treballadors o oficinistes, prenent alcohol a l'hora de dinar. Jo me'n faig creus, diguem-ne, no? Aquesta gent a la tarda, què poden rendir?
Què fan, no? doncs, amb aquest tema, amb aquesta petit tast, per saber una mica què opinaven sobre els horaris, ara que s'acosta a Nadal, que a més es fan els dies més curts, que costa més també treballar fins tard. Ens acomiadem de tots vostès, senyora Anna Boza, senyor Pere Guinjoan, gràcies. Senyor Emili Pons, senyor Antoni Duran Sindreu.
Gràcies.
Gràcies per haver estat amb nosaltres. Que tinguin molt bon Nadal, com a tots els nostres oients.
Bon Nadal.
I ens tornem a retrobar aquí l'any vinent. Moltes gràcies a l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, com sempre, i al nostre tècnic Jordi Carretero. Jo mateixa, Carla Gràcia, us desitja un molt bon Nadal i un millor any nou 2015. Un tot en especial, on el temps m'era igual, cada instant era un regal de Nadal, cada instant era un regal.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.